Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Sí. Lo més greu de la situació és que nosaltres veiem com té la pantalla, la 4, hi ha 4 pantalles...
A la sala vora aquella, sí.
A la sala vora hi ha les 4 imatges i té la imatge que tothom vol veure.
La però, que van veure.
Però ja, just després del gol.
No li posa. Yeah. Sí, sí. Perquè no li vol posar, perquè evidentment l'altre no vegi que l'ha d'anul·lar aquest gol. I és acollonant com condiciona durant tot el partit Hernández a l'àrbitre del terreny de joc.
Això ho hem escoltat tots a l'àudio.
És una titella, absolutament.
Sent un debutant encara molt més.
Llavors, és molt greu, és molt greu, és molt greu. I vaja, i a mi em sorprèn que aquesta hora de la nit, a les 12, encara el comitè no hagi tret el partit que té aquest senyor dijous.
Que ha d'anar al bar. Això ha estat increïble.
Ja, quan ho reps, et diuen ojo a esta jugada o ets tu qui la troba?
No. A nosaltres ens passen el bloc.
I tu, veient, dius...
I nosaltres, llavors, a veure què està passant aquí.
Minut a minut,
aneu mirant, clar.
I clar, i tenim doncs, diverses jugades que les hem anat a mirar per saber què estava passant aquí. Però quan tu t'escoltes tot el partit, no és només aquesta. Hi ha molts condicionants que Hernández li va dient... Vale, tot muy bien, partit, venga, no? Ahora venga. Sí.
Vamos al vivo,
venga, bien.
És que vale, fa la sensació sí. Que era el partit ideal, no? En què el Madrid havia de guanyar bé, en què Hernández, doncs això, pogués ajudar a un entrenador, a un àrbitre, doncs, poc experimentat,
que
i que
ajudis.
No passaria res, perquè hagués sigut un partit
i
clàssic.
I per Hernández, Maestro, li han escollit un bon partit, un Real Madrid Almeria, que porta 6 punts.
Havia
que,
de
no,
ser un
que no
clàssic.
Ha guanyat absolutament a ningú.
Clar.
Que tothom esperava que guanyessin a 0 al Madrid. No s'esperaven aquest
però per mi la clau, per mi la clau, Hernández ha xantat i estovat absolutament per la persecució de Real Madrid Televisió i del Real Madrid i
quan ell
no
fa s'atreveix... una setmana es va dir a la Copa no, que no li afectaven
sí,
això va dir-ho
i
pren les decisions de revisar accions que en circumstàncies normals un àrbitre de veritat no revisa és que no revises és que si ha xiulat si no ha donat gol a la primera acció si no ha donat mal la primera acció és que només veient les possibles faltes de Rüdiger i Joselu escolta'm si no tens cap mena d'intenció d'afavorir el Madrid perquè no es digui que clar, sóc Hernández, m'estan matant i avui em tornen a matar és que no diu
ja,
res
una cosa.
No, és que permets que l'àrbitre pregui
i la reglamentació és molt clara però, han de ser jugades clares ja,
però
i
en aquesta acció en aquesta acció que diu el Bernabéu per mi Hernández Maeso, encara que sigui un debutant quan li posen la imatge fíjate en la mano
clar, ha de tenir la personalitat
ha de tenir la personalitat de dir oye, no habéis visto des del bar que hay una falta de Rüdiger prèvia no habéis visto això
però és un debutant. Jo estic d'acord amb tu, ha de tenir més personalitat si vol ser un gran àrbitre en el futur.
Però és que es veu l'imatge.
I el que el porta a l'hort és Hernández Hernández.
Sí,
i
una pregunta barrona, Palomero. És que és important un document de jurat.
I en el de la Zamorana li diu revisa si consideres que pot haver una falta prèvia. Sàpiguen que no hi ha falta prèvia. I en canvi amb la jugada, que hi ha les dues faltes, en aquí no li diu mira a veure si los dos brazos de Rüdiger te parece que lo van a hundir en el césped o no lo van a hundir.
L'atracament de la Lliga.
Saps que estan buscant, saps que estan buscant com a bojos al CTA a Madrid, hi ha un incendi.
Però clar, aquí vull anar jo. Que ara, o sigui, el Romero l'investigaran i el buscaran les pessigolles.
No et fa por.
A mi qui m'ha d'investigar?
No, clar,
que investiguin el que ha filtrat, perquè no només ho tindrem això nosaltres.
Això és molt espanyol, vull anar pel missatger ara. Sí, ara serà el problema del Romero.
Evidentment anirà.
El Romero és periodista i ha fet la seva tasca, que és aconseguir una exclusiva. I a partir d'aquí, que s'aguantin la seva vela, que se'ls està cremant la vela.
Evidentment. No, si això no de sempre. Jo dic, hòstia, que és el nostre company i jo em preocupo per ell.
No patiu.
Això és un error. És a dir, a tu t'arriba perquè hi ha un error dins del CTA o t'ho fan arribar amb tota la voluntat.
No et cremis.
És que no pot dir res.
No tinc cap de cremar-me. Jo no només tinc aquest partit aquesta jornada.
Uf.
Clar, imagina't. Imagina't.
Per tant, vull dir, tots aquests que estan especulant a Madrid i que estan tan embogits de que això sí que m'ha arribat d'un amic, diu, no, és que estan dient que el Barça és el que ho ha tret i el Barça t'ho ha passat.
Sí, sí.
Bueno, doncs jo del partit del Barça també me l'he mirat.
Clar. Uh-huh. Ja. Però,
i també tinc altres partits a la jornada.
I és la primera vegada que reps tot aquest cúmul d'informació.
Va, ja en parlarem d'això.
Escolta'm una cosa, t'han trucat de ràdios de Madrid perquè entri aquesta nit?
Sí.
Ho faràs?
No ho sé. alguna poder sí, perquè tampoc hi tinc res a perdre
i
al final doncs sortiré pràcticament a les 12
i escoltar-ho,
saps? Vull dir, no passa res, no passa res.
Una mica de falqueta i avall.
Sopa el dimecres, home, de sopa el dimecres.
Però...
l'àudio demà no, el guardem per dimecres.
Pel Carrascazos, eh? Pel Carrascazos, eh? Escolta, no, jo t'agraeixo molt que...
No, res, pujar perquè estava aquí al costat, al plató, i dic, va, passem a saludar...
Res sospitós del partit del Barça, per cert?
Com?
Res sospitós del partit del Barça?
No, molt... hem intentat d'allò, però...
Light.
Molt light.
Jo el que anava a dir és que, escoltant tot això, tots aquests documents que tens i que em semblen molt interessants, i creus que és, o sigui, és, hi ha una mà negra, és sospitós o és difícil
estrany,
de dir?
És estrany, Aleix. Jo no diré perquè no puc acusar el col·lectiu arbitral, però hi han coses que són una mica estranyes, I en aquest cas jo crec que és evident, jo crec que és molt evident, amb la, però ja no amb el que entrem nosaltres, sinó amb els que ahir a la nit vam escoltar.
Sí.
No, mira la mano, sí, sí. No, la mano, no.
És el hombro, és el hombro, és el hombro. Les vegades,
fins a tres vegades.
Oye, lo que creas tú a tu criterio, pero es el hombro. No, vigila que és el hombro.
La frase
és, oye, lo que tú digas, pero es el hombro.
Mira cómo le impacta en el hombro. Mira,
chaval, tres cops.
Que digui, ponme otro plano o ponme otra imagen. Perquè això a vegades hi ha àrbits que ho demanen. Aquell pobre nano és que no demana cap imatge perquè el missatge de dalt és tan clar que no està demanant. Pome otro ángulo.
No, i se'n refia, refia del veterano de dir, vale, esto
no
lo
hi ha diàleg, pràcticament, Gerard, no hi ha diàleg. Jo m'he fixat, no hi ha diàleg.
Absolutament
entregat a Hernández.
Perquè pensa que l'estan ajudant i no l'estan ajudant, l'estan portant a l'hort.
I jo tinc la sensació que està desbordat i està buscant l'aprovació, perquè va dient voy a pitar esto, venga, va.
Que suspira. Voy a pitar.
Esto sin tarjeta.
Penalti, sin tarjeta, ¿vale?
Dice, correcto.
Está collonit.
Pobre nano.
Amb un reguitzell de futbolistes del Madrid.
Així que busquin el que vulguin i que prenguin les decisions, perquè evidentment el que han de fer, doncs, tots plegats és reflexionar amb el que hi ha. No pot ser que Real Madrid segueixi fent els vídeos que fa i aquí ningú digui res. No, és que és un canal. Sotogrado l'altre dia allà a la Supercopa, que allò va ser per cagar-se.
Sí.
I quan Sotogrado... No, és que és un canal, no, és el Real Madrid el que està fent aquests vídeos.
No, és l'altaveu més gros.
I us està condicionant.
És el Real Madrid.
No, que a mi no m'afecta, Sotogrado. No m'afecta, collons, mireu, hem vist que no li afecta.
Vinc defensant des del primer dia. És el club.
Home, clar, és un missatge induït pel club.
Sí, però sí. A mi el que m'ha... moltes tertules de Madrid, a mi el que ha Real Madrid Televisió...
Si l'altre dia...
Real Madrid Club de Futbol.
Joaquim Maroto, subdirector de l'AS, admet a Sport 3 que Florentino Pérez li pregunta ¿Qué te parece los vídeos que estás haciendo de los árbitros?
Sí.
I Maroto li diu, poco me parece,
ja, llavors malaltís, això...
I vaig dir, hombre, Joaquín, pues está muy bien que lo admitas esto así públicamente.
Malaltís.
Tu, sent periodista, admetre que aquestes pràctiques us semblen bé, que les aplaudiu tots. Vull dir, és que allà no hi ha ningú que els hi digui, oye, ¿esto queréis decir que no estáis rozando lo ilegal, pràcticament? Perquè, evidentment, periodísticament no és defensable. Ara ja no sé si algú pot denunciar-ho, en quins termes, no ho sé.
Cap on anem, per això? O sigui, el que diu Xavi, la Lliga, és, ja ens hem d'oblidar de la Lliga, o de la sensació aquesta?
No, i en tot cas estem a la porta de convertir-nos en la riota del futbol europeu. Riota és admirable, eh? En riota del futbol europeu, perquè ara cada setmana es buscaran coses d'aquestes. Ara caurem en el parany de realment caricaturitzar i ridiculitzar qualsevol decisió. I el futbol és quelcom de més seriós. És veritat que no és transcendent, però per moltes persones, doncs bueno, ens agrada i ens agrada moltíssim. Per tant, donar-li transcendència a coses que per tantes persones són interessants i són importants, la veritat és que seria un símptoma de serietat.
No,
cosa que crec que el CTA no farà, perquè si el CTA fos seriós, aquesta setmana hi hauria una compareixença.
Sí, clar, com que demana Joan Laporta. Per què? Què vols dir?
Home, que jo tinc dubtes que això quedi en res.
Clar.
I que només sigui que vagin a buscar...
Que es prendran decisions.
Hòstia, vaja, ara veurem què diuen allà, però...
Tu creus que pot saltar algú?
Home, porten tota la tarda, no?
Ja.
Porten tota la tarda tallant, volent tallar el cap del qui ha filtrat, però volent tallar el cap d'aprofitar que Cantalejo és el que necessitarà per mirar de lluny. Doncs me dirà Cantalejo, pot ser que o apareix o que hi hagi algunes cosetes interessants aquests dies.
Dintre la CTA, perquè clar, la federació també, com deia la Danae, a veure què passa també, no?, amb la federació, que és l'ens.
És que és un moment, ara mateix, a la federació, allò està tot potes amunt, allà no mana ni Déu, Pedro Rocha no mana, o sigui, és un moment en què els poderosos com Florentino Pérez poden aprofitar i dir, o sigui, ara aquí es farà el que jo vulgui.
Te vaig a mangonear, no?
Home, és que és ara mateix això, aquest moment d'interinatge de qui vindrà, com estic, qui mana, és un moment ideal. Sí, sí.
Molt bé. Què, Romero?
Marxo, bueno, que m'està trucant Madrid, que volen que aparegui...
S'esperin, home, a Madrid, home, ja han robat prou. S'esperin, home, una estona. Jo el que necessito
és anar a dormir per posar a lloc les coses i a veure demà si podem posar algun detallet més d'aquestes converses que han de ser una sèrie, també, vull dir, al final. Pensàvem que això no donaria joc i...
Falseta de la bona,
no,
això.
No, perquè això ens ho manipularan, perquè això ens tallaran cap aquí, cap allà, perquè ningú parlarà que una hora abans que sortissin a The Zone ja hi havia un compte de Twitter que ja tenia els frames de la situació. Això ningú dirà. De lo nostre
sí
que...
Ah, sí? Hi havia un compte de Twitter?
Un compte de Twitter que no sé com es diu,
Archivo?
Archivo Bar.
Sí, aquest és el que cada dos per tres denuncia. Sí. Se han equivocado con las líneas. Avui ha dit, és fuera de juego de Morata. És que les línies del bar no són correctes, el que deies tu, perquè és un sistema arcaic.
Que comencem, clar, que paguin els dos quilos de veritat que val el sistema.
Pues aquesta gent et tira bé les línies i et diuen, s'han equivocat.
L'àudio de demà que treus és més dur que el d'avui?
No, tampoc.
El d'avui era el titular, no?
Sí.
Vale. Bueno, cas que ningú esperi a les 12.
Què remenes per aquí?
No, perquè m'estan escrivint...
Mira, ja està, és que la copa ja diu que se sospecha de un exempleado que ha podido acceder al streaming de todo el audio del bar. En el CTA ha habido mucho revuelo y un enfado mayúsculo.
El streaming, ¿eh?
Sí, un exempleado que ha accedido al streaming de todo el audio del bar, ¿eh?
Que toqui el streaming.
Sí, el tema és que estan...
Bueno, estan buscant... Home, Romero, també es tracta que no sigui algú que està dins i el pugui falar, millor que sigui algun ex.
Tu estàs tranquil,
llavors ja...
Jo, però per què haig d'estar nerviós?
No, pregunto, tu estàs tranquil. Però
com has d'estar nerviós si acaba de rebentar pels aires la caverna?
Sí, absolutament.
Rebento.
Que ens segueixin dient de tot i ja està, aguantant.
Quin és el timing ara, on apareixes per primer cop?
El timing és anar a dormir.
Si s'ha
d'escoltar, t'ho diràs fins que acabi la una, per això.
Així m'agrada, mira.
Qui entra avui a fer secció?
Ve el final feliç, Ben Llorenç. Escolta, dimecres què?
Dimecres què passa?
Ets optimista? Dimecres què passa, diu? Ja la copa se'n va més.
Dimecres tot o res, Joan.
Tot o res, Joan.
Dimecres és on creiem que realment el clic ha estat un clic fort.
Estamos jodidos. Sí,
però jo confio una miqueta. Confio una miqueta.
L'equip va estar bé.
Ho arreglarem, això, una mica? La sensació que...
La pinya d'ahir. Poder no tots, perquè jo crec que hi ha alguns allà dins que estan una mica mal de ventre, d'alguns jugadors, però espero que assumin. Jo només demano la valentia que ahir va tenir Xavi en fer alguns canvis, que la tingui també el dimecres. Jo no posaria el xaval, el Pau me'l guardaria, dimecres no l'exposaria.
Brutal, porta, brutal. Bé, avui 17 anyets,
No de parlar amb Julen Guerrero. Et convido que parlis amb ell. No,
vam fer una entrevista pel Mundial Sub-17, perquè ell era l'entrenador que porta la selecció espanyola Sub-17. Vam parlar de Guiu, de Cubarsí. Una entrevista preciosa, doncs Julen Guerrero.
Que la producció te'l mogui per demà, perquè avui hem tingut el canal i ha xerrat fantàstic de tot, i més prèvia d'Atlètic Club Barça, vull dir que és ideal. I molt bé. Avui ens ha donat detalls a nivell de Coco, a nivell futbolista, de què pot millorar, què no pot millorar. És que té molt poc a millorar.
El vam trucar per Riu, també, és veritat. Sí, ens va fer un diagnòstic brutal.
No és normal. Comportament que té no és normal per l'Atlètic.
Veníem de marcar contra l'Atlètic de Bilbao i vam trucar a Julen Guerrero, que era ideal perquè l'havia entrenat a la Sub-17.
Per parlar de Guiu.
Tens tota la raó del món. Sí. Va ser una entrevista molt maca. Parla molt bé Julen Guerrero. Mira que el va voler.
Molt bé parla.
Sí. Que guai poder fer la secció que volíem fer des de fa anys, que es deia Twitch Diràs, avui aquí amb tu. Així que moltes gràcies.
Twitch Diràs. Un pato a tots i gràcies per... Porteu-vos bé.
Ja saps que és la teva.
Si tinc algun problema, doncs ja us trucaré.
Ja us trucaré. Sí.
Trucaré a Danae, perquè està tan preocupada, que diré que truqueu a Danae Boronat, que m'agrada abogada.
I la gent que és de la presó, dic,
però és que tu encara llegeixes Twitter, o sembla mentida, també, amb l'edat que tens, que encara mires Twitter. Bona nit. Adéu.
Adéu. Romero, gràcies. Gerard Romero, ha vingut avui en directe al Twitteràs.
Volem la transformació del madridismo sociològic en madridismo videoantològico, que és en el que s'està convertint.
Un quart d'una. Deixa'm que fem un minut de pausa i ens recuperem tots plegats i parlem una estoneta de futbol, del bon partit d'ahir del Barça, d'aquests elements que van aparèixer, Cubarsí i la Minya Mal, que va fer un partidàs. Vinga, ara seguim.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. Com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata, només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Un quart d'una, aquí seguim, amb Danae Boronat, Lluís Carrasco i també amb David Bernabéu, després d'aquesta aparició estel·lar que hem tingut aquí d'un dels homes més buscats del dia, com és Gerard Romero, amb aquest àudio que
ha
filtrat. Increïble, increïble. Però bé, és el que ha fet. Ha posat cap per avall tot el sistema arbitral ara mateix.
Jo crec que a la una li passen al Granada Atlètic de Madrid.
Ja el té, tots els àudios del bar del Granada Atlètic de Madrid. Bé, a veure què passa les pròximes hores, però jo crec que ha fet molt bé la seva feina, que posar un document que li ha arribat, igual que fan molts mitjans de Madrid, com ell mateix deia, avui ha posat un document que és d'interès, noticiable, com és aquesta agressió o possible agressió de Vinícius a Pozo, en què ni l'àrbitre de VAR va avisar a Hernández Maeso perquè l'anés a revisar com s'hi va fer en les altres accions. Dit això, si ja n'hem parlat prou d'aquest escàndol arbitral, que segur que en seguirem parlant, de futbol, que ahir, ara ho comentàvem una mica, de cara a dimecres, Atlètic Club Barça. Per cert, Ghana a la Copa d'Àfrica està a punt de quedar eliminada. I podria ser que tornés Iñaki Williams. Ara, això ha passat avui, demà, depenent d'alguns resultats, demà quedaran eliminats matemàticament. Jo no crec que li doni temps a tornar a Ghana, jo crec que no li dona. Però bé, Iñaki Williams és una baixa important per l'Atlètic de Bilbao. I ahir, doncs molt bé, el Barça, el millor partit del 2024. No sé si serà flor d'estiu o no, no? Si serà només...
Bueno, jo crec que hem de parlar del que vam veure ahir. Jo crec que hi ha un pas endavant de l'equip, vaig veure molts minuts molt bons de l'equip. És evident que amb el 0-2, doncs, hem de tornar a retreure-li que perdin el control i que amb molt poc, amb una mica disco, que és molt, perquè és molt bo, et facin dos gols i t'empatin un partit que tenies pràcticament resolt, tant pel que fa al marcador com pel que fa al joc, perquè el control era absolut, no? Però a diferència d'altres dies, hem de dir que l'equip va seguir donant la cara, es va restablir, va tornar a regovernar el partit i va tornar a generar perill davant la porteria contrària i al final ho va coronar amb un 2-4 que jo crec que fa justícia el que es va veure, no? Vam veure moltes coses positives, no? Vam parlar de Cubarsí, que en parlàvem ara,
de Lamin.
De Lamin, que per mi va fer la millor exhibició que li recordo des que és jugador del primer equip del Barça en un partit oficial, com a mínim la més completa. De Cubarsí, jo, més que la personalitat, que és evident, i fins i tot la capacitat que té per competir en el cos a cos, rascar quan ha de rascar, ser competitiu, les entrades, jo li destacaria el joc, com és capaç de dividir amb els dos perfils, dreta, esquerra, etc, i com prenia decisions no senzilles moltes vegades i amb una gran personalitat i amb molt d'encert. I per rematar-ho, molt bé Joao Félix en el rol de revulsiu. O sigui, l'he vist amb bona actitud sempre que ha sortit, en els últims partits hi ha diverses actuacions en què ho fa bé sortint des de la banqueta. Una altra cosa és el que ell senti per dins, però ahir, per exemple, és una definició per mi de nivell mundial, i l'únic però que li hem de posar és la intermitència que té en el seu joc, perquè si no, evidentment, sempre seria titular, ja ho sabem. I Ferran Torres, no?, que és un, jo crec que és una lliçó de vida. És un jugador que el podem discutir moltes coses, però està clar que estava enfonsat a la misèria, i ha ressorgit i ha estat capaç de dir-li a molts nanos i a molts futbolistes que no t'has de rendir mai i que des del caràcter et pots superar i pots arribar a ser un jugador útil i molt important, fins i tot a vegades últimament parlant de Lewandowski, quan la gent no s'ho esperava, o sigui que me n'alegro pel seu hat-trick i espero que això tingui continuïtat d'hivers, no, si no té continuïtat se'ns anirem cap a casa.
Però va començar fent una bona temporada i després no ho va saber, no ho va poder
mantenir. No. Llavors, per això et dic que podem dir moltes coses del seu rendiment en molts moments, però vull dir que se li ha de reconèixer que ostres, des del punt de vista de mentalitat, doncs, sí.
Ofegat en ofegat en un joc molt pobre. Perquè al final és una peça més d'un equip que no estava jugant
massa. Si parléssim d'un gran Barça, d'un Barça amb capacitat al mercat, de veritat i tal, doncs segurament amb els tridents que m'ha arribat a dir, Lluís, Ferran Torres no seria titular del Barça.
No, de cap manera.
Però, no només és el cas de Ferran Torres. Podríem trobar altres jugadors que igual no haguessin ni vingut.
A veure, costa molt afegir qualsevol cosa al que ja ha explicat el David, perquè ha fet un excel·lent resum. El partit del Barça és efectivament, amb el del Betis de la primera volta, un dels millors de la temporada. És un Beal, no és ni notable ni excel·lent, és un Beal, i aquest Beal és la millor nota que ha tret el Barça aquesta temporada. Però ja és un pas endavant. I jo el que voldria destacar...
Per mi el partit de l'Atlético és millor que aquest,
Sí, probablement.
O sigui, l'Atlético és notable...
I sobretot per la dificultat que suposava.
El Betis és un equip sempre que deixa
jugar. Que venia
Exacte, és que el Betis...
Sempre és un equip que deixa jugar.
Que venia totalment embalat. En aquell moment estava en una ratxa impressionant. Jo voldria destacar, perquè realment havia fallat, i Xavi ho havia denunciat, l'actitud d'alguns jugadors. I ahir aquesta actitud va ser impecable. Va ser impecable dels jugadors que van sortir del camp, algun d'ells amb moltíssims galons, i va ser impecable dels que van entrar en el camp sense cap mena de retret sobre la seva situació de suplent, com és el cas del Félix, que hi ha parlat. D'alguna manera sí que apunta que realment Vitor Roque està amb problemes d'adaptació. Veig un jugador molt perdut en el camp, amb tota la voluntat del món, i va, posa la cama, busca si cal la falta perquè el seu marcador no se'n vagi, però realment el veus una mica despistat. Però si afegim que el joc ha arribat, ni que sigui en comptagotes, però ha arribat, el resultat és una mica enganyós, i que per una altra banda ha arribat una actitud del tot exemplar de tots els jugadors, a partir d'aquí sí que veig futur.
Ahir semblava un altre Barça claríssimament. Mira, sí. Anem als noms propis. Danai, no sé si vols afegir alguna cosa i escoltarem algunes veus del partit d'ahir.
No, que les decisions valentes van donar fruit.
Sí.
I això és el que crec que molta gent reclamava a Xavi, no?
Sí, home, el canvi de Lewandowski a mi em sorprèn moltíssim,
que
perquè se la juga per Vitor Roque.
O sigui, estàs guanyant, estàs amb el 2-2, t'acaben de fer els dos gols, que és quan, no, quan l'equip trontolla i tal, i dius, no, vas fora. Crec que això és el que molta gent creia, que Xavi no s'atrevia, no?, que el veien tal, i que, sobretot, com que et surt bé, doncs surts reforçat, no? Això no vol dir que la setmana que ve ho facis i et torni a sortir bé, però de moment t'ha sortit bé, surts reforçat, missatge al jugador i a l'equip, bé, deixar Joao Félix a la banqueta, surt, bona actitud.
Li dona minuts a Roque, que també és important pel jugador, per anar-se adaptant.
És que jo parlar de problemes d'adaptació, jo diria, no, procés d'adaptació,
sí, sí.
No?
A part de que no ha vingut en forma, evidentment.
No, perquè més...
És un jugador que sabia els 2 mesos i mig...
Explicava la Laia això.
Que l'últim partit va ser el 3 de desembre, li donen vacances, arriba aquí, amb una situació difícil de l'equip... té 18 anys...
Però en canvi la seva actitud és impecable.
Sí, no se li pot dir res. No se li pot dir res.
Jo crec que ahir surts més reforçat... O sigui, el partit està bé. Sí,
està bé.
El partit està bé. Surs més reforçat, com ho diria? Anímicament, sí. Més que futbolísticament, més a nivell d'això, de sensacions, de vestidor,
de pinya, de complicitat.
És igual d'important,
La celebració és un símptoma de les pinyes que hi ha al cor, a la banqueta.
I el primer que s'aixeca és Robert Lewandowski.
Sí,
el primer que s'aixeca és que s'abre amb un covercí.
Jugar-te a la Lliga amb dos nanos de 16 anys, l'11 titular, que és una cosa que no havia passat.
Sí.
Des de la temporada 84-85, aquella segona jornada famosa en què juga amb juvenils tots els equips, tota la jornada, perquè hi havia vaga de futbolistes.
I quin equip era el que posa dos jugadors de 16 anys?
No va ser el Barça.
No?
No.
Va ser Osasuna.
Osasuna.
Demà el diràs,
sí.
Un d'aquells nanos de 16 anys d'Osasuna, parlarem amb ell. Demà el diràs.
El Barça va jugar amb jugadors molt joves.
Sí, per aquella vaga.
Luis Milla, per exemple.
Sí.
El germà, que va morir després d'un tumor al cap, el germà de Toni Lobo, un dels ajudants de Xavi ara, sí. Manuel Lobo, que va fer un gol de penal, jo hi era aquell dia al camp, i López López, el famós López López, aquell extrem escorridís i tal, va guanyar el Barça 4-0 al Saragossa. Però vaja, des d'aquella temporada estem parlant de la Lliga que guanyes amb Benevols, que no hi havia cap equip a la Lliga Espanyola que hagués jugat amb dos jugadors de 16 anys a l'11 titular, i fixa't les circumstàncies de les que parlem.
una jornada juvenils. És a dir...
Per aquelles circumstàncies, una aposta.
Però me'n va encantar el que va explicar Xavi.
Si Christensen no està lesionant, no sé si juga a Covarsí ahir, però bueno.
Haguessis pogut fer alguna altra...
Podia fer una altra cosa, no va ser una qüestió de molta necessitat. Hauria pogut fer una altra combinació i el va posar. I això m'agrada a Xavi perquè posa, és a dir, tria en funció del talent que ell considera que pot encaixar al primer equip. No jerarquia de agafo aquest jugador del B abans que agafar-ne un del juvenil. No, un tio de 16 anys, ara ja em 17, no? Ara tenia 16. Un tio de 16 anys, ostres, personalitat, capacitat, presa de decisions, perquè per mi és el més espectacular d'ahir de Cobercí. És la presa de decisions que tens al costat a Koundé o altre central i dius, aviam, jo faig lo fàcil, li dono a 3 metres i me n'oblido. No, si vaig un tercer home li foto. Si puc jugar per dins trenco una línia amb la passada. Amb 16 anys fer això, ostres, molta maduresa.
Quan Íñigo Martínez estava en el seu millor moment, fora. O sigui, tots els problemes que has tingut en aquest sentit...
Jo el que més destacaria a Cobercí és que té els atributs d'un jugador veterà. Un jugador que et dona és seguretat. Cobercí et dona seguretat, et dona tempo, et dona equilibri. Els joves desequilibren, però no són equilibrats justament en les seves preses de decisions. El més destacable a Cobercí és que juga com si tingués 32 anys en quant a seguretat, a tempo i equilibri, i això és estranyíssim. A partir d'aquí només pot millorar, perquè el que adquireix un jugador d'aquestes característiques, que són justament aquests atributs, ell ja neix amb ells.
Sí, mira, i curiosament ahir debuta amb 16 anys i 364 dies i avui, Oriol Jové, hola, bona nit, ha fet 17 anys Pau Cobercí. Mira quina manera de celebrar els seus 17 anys, tu, eh?
Sí, per celebrar-ho, doncs, ha parlat als mitjans del club. Ara et donaré alguna dada, si vols, també de Cobercí, però primer l'escoltem, perquè ha revelat com va ser el dia d'ahir i també com va saber que seria titular al Villamarín i que debutaria a primera formant part de l'11 inicial del Barça.
Doncs el dia d'abans de l'entreno veig una mica com van ja els tirs i m'ho començo a replantejar, però encara no sé res oficialment fins a l'alineació de 2 hores abans del partit i com vaig entrar molt content.
Va jugar 81 minuts a l'eix de la defensa fins que va ser substituït per João Félix i ell mateix, el mateix Cobercí, ha explicat com es va sentir.
Al principi, quan t'ho diuen, estàs una mica nerviós, com sempre, però després ja, quan va passant els minuts del partit, ja vas començant a agafar confiança i després ja et deixes anar i ets tu mateix.
A partir d'aquí, Cobercí diu que vol continuar tenint oportunitats, que no vol que es quedi en el partit d'ahir, que lluitarà per tenir-les, i en aquest sentit agraeix a Xavi la confiança que li està fent al planter. De fet, amb Cobercí ja són 14 els futbolistes de la Masia que ha fet debutar el tècnic de Terrassa. Ell es defineix com el que deia el Lluís, un central sacrificat i amb el cap fred, cosa que transmet el que és més aviat un central més veterà que ell.
Doncs em defineixo amb un home que ho dona tot, sempre ho intento donar tot, el 100% en trenos i partits, i la veritat que en moments de tensió m'agrada estar tranquil i ser jo mateix.
Que bé parla també Pau Cobercí. Mira, tinc aquí 4 dades, va jugar 81 minuts perquè va acabar amb rampes fos físicament. 58 passades completades de les 62 que va intentar, això és un 94% de precisió. A vegades els centrals fan passades curtes al mateix central sense risc, per tant, tampoc seria una gran dada destacable que el 94% de les passades trobessin receptor, però està aquí, 58 de 62 per Cobercí. Aquesta sí que m'agrada. 4 de 5 en passades llargues van ser completades, van arribar al receptor, és a dir, va provar 5 desplaçaments al llarg i 4 van arribar al receptor, que això en un central al Barça se li demana moltíssim. Va fer 4 passades a l'últim terç de camp, és acollonant, això vol dir que el tio estava molt endavant. Una intercepció, un gran tackle, 2 recuperacions, 3 de 4 en duels guanyats, 0 faltes comeses. Sí. Pau Cobercí no va fer ahir cap falta, no va ser necessari.
En 81 minuts.
En 81 minuts, és molt bèstia.
Si parlem en termes de seguretat, tu pots fallar una passada llarga, no? Em sembla que va fer 4 de 5, però si parlem en termes de seguretat, va completar un partit sense error.
Sí.
Així de clar.
Pràcticament perfecte. Tens algunes dades interessants,
sí,
a tu?
Tant. Sí,
doncs vinga,
tant.
O sigui, ara feia dies que no sonava, eh?
Va, posa-la,
vinga,
posa-la.
Vinga, treu la base de dades, vinga.
Vinga. Dada Jové.
Dada Jové, avui, va.
És que, clar, dies com ahir, la base de dades explota directament, perquè estem parlant que feia 83 anys, 83 anys, és a dir, des de l'any 1941, que el Barça no feia jugar un defensa tan jove en un partit de Lliga. O sigui, estem parlant que hem d'anar a buscar a l'any 41 Vicenç Martínez Alama, que va debutar amb 16 anys i 281 dies en un partit contra el Madrid, a l'eix de la defensa.
Un bon debut també aquest, eh?
Hòstia, l'any 41 Vicenç Martínez Alama no el tenia controlat, no?
16 anys i 281 dies.
Jo al·lucino amb les dades, Jugué, t'ho dic.
És increïble.
Com a defensa més jove de la història del Barça en Lliga, Vicenç Martínez Alama al 41.
Però és que, a més,
sí,
clar, el que fa fort el dia d'ahir, i ara ho dèieu, és que juga amb Lamine Yamal. És a dir, els dos són a l'11 titular. És a dir, el primer, el jugador més jove en debutar en un partit de Lliga en tota la història del Barça, que és Lamine Yamal, i el quart, que es va convertir ahir en el quart jugador més jove en debutar en la història de la Lliga amb el Barça, que és Pau Cubarsí, el primer i el quart
junts
de tota la història, junts, amb un 11 titular.
Té mèrit, té molt mèrit.
El segon és Ansu Fati.
El segon és Vicenç Martínez Alama, el que ara dèiem, i el tercer és Ansu Fati. El quart és Cubarsí, però els dos ahir junts, de tota la història, o sigui, estem parlant de molts anys, i els tens junts amb un 11 titular ahir contra el Betis. Per trobar un partit en tota la història del Barça on a l'11 titular hi havia dos jugadors de 16 anys o menys, cosa que va passar ahir,
que només ha passat amb Osasuna en la jornada de la vaga del 84. Sí?
Però si sortim de la competició de Lliga, en tota la història del Barça ens hem de remuntar a la Guerra Civil. A l'any 1938, 12 de juny del 38, jornada 11 de la Lliga Catalana, Barça 4, Badalona 1, que juguen amb 16 anys tots dos, Morral i Blanc. Però estem parlant de la Guerra Civil, que clar, vull dir, havies de jugar amb canalla.
Sí, sí, sí. Sí, des de llavors, el Barça mai havia tingut dos jugadors de 16 anys a l'11 titular.
A la Lliga, els només hi ha dos partits en tota la història, fins abans del d'ahir, evidentment, que el Barça ha sortit amb dos menors d'edat a l'11 titular. Només dos partits en tota la història. L'últim va ser el 2021, un derbi contra l'Espanyol, que Gavi juga amb 17 anys, i Ilias Akomak amb 17 anys.
És el debut de Xavi.
Sí, l'estrena.
És el debut de Xavi a la banqueta, doncs que dia té moltes baixes i juguen Gavi i Ilias.
Guanyem 1-0 l'Espanyola.
1-0 de penal, gol de Memphis, tens raó.
Doncs sí, és un dels dos partits, amb el d'ahir 3, que el Barça havia sortit amb dos menors d'edat a l'11, n'hi ha un altre que és un clàssic contra el Madrid d'octubre del 2020, amb Pedri i Ansu, tots dos amb 17 anys.
Que el Barça va perdre.
Va perdre 1-3.
Va perdre 1-3 a casa. Clar, ahir és històric. No, dos sense nanos de 16 anys sense precedents.
I són protagonistes.
Excepte la Guerra Civil.
I són protagonistes.
Ara parlarem un moment de Lamine Yamal, però primer anem a Ferran Torres, perquè ara ho hem comentat. Algunes dades per repassar el que està aconseguint aquest futbolista després del hat-trick d'ahir.
Mira, una que m'ha cridat l'atenció, si tu vols és una mica friqui, però fa una cosa ahir Ferran Torres que en els últims 10 anys només havien fet Messi, Neymar i Suárez, que és fer com a mínim 3 gols.
Un hat-trick, sí.
I donar-ne algun altre.
En un mateix partit, clar.
En un mateix partit. Fer un hat-trick i, a més, donar com a mínim una assistència de gol. I, a més de... Que en
la diferència és que aquests que has dit
ho feien habitualment.
Però encara feia 5 anys que no ho veiem. 5 anys! No?
O sigui, és com diu, ostres, si no, esteu lo mete Messi, da la volta al mundo, clar. Que,
Messi, és que
els seus eren cada 3 dies.
Va fer molts, però des del febrer del 2019... Que no veiem una cosa, un hat-trick i una assistència com a mínim en un mateix partit. De fet, va ser també a Sevilla, en aquest cas al Pizjuán, ho va fer Messi, 3 gols i una assistència, i amb un partit que va acabar amb el mateix resultat per 2-4. Si vols, l'escoltem, abans de donar-ne alguna més de dada de Ferran Torres, perquè ell mateix ho ha dit, que ahir es va reivindicar, de fet assegura que mai s'havia sentit tan bé sobre el terreny de joc, que és el millor Ferran, en definitiva, que hem vist mai.
Em trobo en el millor moment de la meva carrera, jo crec, que en el que més autoconfiança tinc, més mentalment fort estic, i al final això també pues, intento ajudar als companys per a transmitir-li el que jo sent, el que puc aportar, i a partir d'ahir pues, dins del camp fer el que sé, fer el que el míster diu i poder ajudar, com dic, a l'equip.
Per posar un context, Ferran és el segon jugador de la plantilla que més partits ha jugat aquesta temporada, només per darrere de Gundogan, que els ha jugat tots, ha jugat els 30 partits. Ferran només es va perdre el de la primera jornada contra el Getafe, n'ha jugat 29, porta 11 gols, només un menys que Lewandowski, i és el cinquè màxim assistent amb 3 passades de gol.
Mira, deixa'm dir que avui he vist números comparats. Ferran Torres, amb el hat-trick d'ahir, està fent millor temporada que Vinícius. Ha fet més gols a la Lliga que Vinícius i més assistències que Vinícius
porta
a la
Lliga. I porta ja aquestes alçades els mateixos gols que va fer durant tota la temporada passada Rafinha.
I ha fet moltes menys idiotades que Vinícius.
En això també el guanya, és veritat, a l'estadística. Molt ben trobat, Lluís.
Mirat... Cosa que no costa gaire.
No. Que Vinícius l'any passat a la Lliga va fer 10 gols només, eh?
Sí, els gols, i a més aquest ha estat lesionat.
Sí. O sigui, que de Vinícius, jo crec que és un gran jugador, evidentment, si parlem futbolísticament, però els números de Vinícius no han estat mai al nivell dels grans jugadors amb els que ell es vol comparar.
En cap de les lligues. No l'estimen massa les estadístiques.
No. Què anaves a dir, Oriol, perdó?
No, que diu Ferran que és el millor moment de la seva carrera i dades en mà, si més no a nivell golejador, té tota la raó del món, perquè ara mateix Ferran està marcant un gol de mitjana cada 2 partits i mig, quan l'any passat en marcava un cada 6 i mig. Ha passat de 6 i mig a 2 i mig de partits per marcar un gol. La segona volta de la seva primera temporada, quan va arribar, feia un gol gairebé cada 4 partits, per tant, ha rebaixat fins i tot els números de quan va arribar, i... és més, la temporada que Ferran fa més gols, la seva primera a Manchester, en fa 13. Està a 2 d'igualar aquest registre.
Aquí el Jové fa una mica de trampa, perquè clar, el hat-trick baixa molt aquesta estadística. Estava en un gol cada 5 partits,
evidentment.
I fent el hat-trick passa de 5 a cada 2 partits i mig. El hat-trick, clar, en aquest sentit li va molt bé.
Però són gols que compten igual.
Sí, per suposat.
Però clar, se n'han de fer 3. No?
Sí.
Va. Què més? Ens queda parlar un moment de Joao Félix, només. Escoltem Joao Félix i vull demanar-vos què us sembla i si hauria de ser titular o no el davanter portuguès a Sant Mamés, no sé, per exemple.
És un dels altres jugadors que es reivindica ahir, sobretot perquè en els darrers 6 partits abans d'ahir al Villamarín només havia estat titular en els 2 de Copa, en el partit contra el Barbastro i en el partit contra Unionistes, però els altres 4, que d'alguna manera doncs, són els partits de nivell Barça, com podríem dir-ho, es va reivindicar, i així ho deia també després del partit en declaracions a Movistar.
Yo ya estoy acostumbrado a que hablen de mí cuando estoy bien o cuando no estoy, cuando estoy jugando o cuando no estoy. Siempre hay ruido, siempre hay que alguien tiene que decir algo. A mí ya me da un poco igual. Hago el mío, tengo la confianza en mí mismo y pues cuando estoy adentro enseño lo que puedo y hago mi mejor.
El gol que fa ahí es una maravilla, sí, y sí, digna de un jugador de muchísima cualidad, pero claro, es jugador de qualitat amb
comptagotes, no?
Sí, amb petites dosis, amb comptagotes, quan tot li va bé, sempre, no?, amb les seves filigranes en atac. Aquesta és la sensació que tinc jo, que li costa ser un jugador complet, però... i que, per tant, li costarà ser titular al Barça, sí, tot i que et vagi aportant aquestes dosis de qualitat.
Mi, el principal problema que té, primer, jo estic content que ell estigui assumint millor el que jo m'esperava.
Li fa un pató l'escut,
aquest rol dels últims partits, sí, no? Jo pensava, aviam quines caretes traurà, quin rendiment donarà, com sortirà, quina actitud, i ja està. I ja són diversos els partits que ha sortit de revulsiu i ha aportat coses, d'acord? Però per mi és que el problema, o sigui, hi ha molts jugadors que tenen molt talent, el talent amb molts jugadors, o sigui, trobar jugadors que rendeixin amb molta continuïtat, jugadors de talentosos, no és fàcil. Lo normal és trobar jugadors d'aquest perfil que són intermitents. Dic intermitents a l'hora de generar desequilibri. Quin és el problema d'aquests jugadors? Que han de ser capaços, quan no estan inspirats, quan no poden marcar les diferències, quan en pilota no els hi surten les coses, compensar-ho amb el joc sense pilota. És a dir, que no cal que Joao Félix recuperi 30 pilotes cada partit, perquè no ho farà mai, perquè no té aquest perfil. Però hi ha una sèrie d'obligacions, hi ha una sèrie de gestualitats que s'han de complir quan tu no tens la pilota, no? I el que no pot ser és que perdis una pilota de Barbastro a la banda i et quedis mirant a la grada, mirant al tendidor, que es diu, has de córrer cap endarrere, has de fer un retrocés sense pilota, intentar fer una cobertura, tot això ho has de fer. Jo crec que aquest jugador, si fa això, serà titular indiscutible, perquè no anem sobrats de talent al Barça. No anem sobrats de talent al Barça. Aleshores, ell se n'ha d'anonar, però té 24 anys, no en té 28.
Si no ho va fer pel club que es va gastar o sigui, el, era el
a mi un jugador que m'encanta, però jo li reclamo això.
Madrid, si el club que ha fet aquesta aposta per tu, tu no li dones això, no li donaràs al club, però que estàs cedit.
Tinc molts partits seguits.
Bé, però estàs allà, Dana, te n'has anat a l'Atlético, te n'has anat al
però
Chelsea...
Però és que ja veu l'abisme i diu, és ara o mai.
Clar, és a dir, que comença a veure i que, a més, hi ha hagut un moment en què jo crec que la seva actitud no ha estat bona, se n'ha anat cap a la banqueta i crec que ara està en el camí de dir... ara quan tingui minuts la meva actitud ha de ser bona, crec que ho està fent perquè dels últims 6 partits ha estat titular en els dos de Copa, cosa que ja és indicatiu que després de l'esbroncada d'Almeria ell és un dels jugadors assenyalats per això. Jo crec que s'ho pren amb bona actitud i ara la línia ha de ser, si continues així pots tornar a l'11 titular, però llavors fent totes aquestes coses que deia el David, si et vols quedar com un jugador important. Però perquè el Barça, jo crec que és el que diu el David també, aquest talent el necessita.
Però jo entenc.
A part de que necessita també altres coses, que és el que ell no estava...
Jo entenc el David donant. Perquè realment el Barça necessita aquest talent i perquè un té la sensació de que en qualsevol moment aquest jugador pot explotar. Pot explotar justament en continuïtat. L'actitud ja comença a tenir-la.
És que aquest gol, Lluís, voldria... perdona, anem a dir, aquest gol... no me l'imagino de molts més jugadors per de la plantilla.
No, no, voldria...
no hi ha molts jugadors a Europa i és talent aquest gol,
que el puguin executar.
Acabo, David. I si Joao, que és un jugador amb un caràcter molt particular, té un caràcter singular, és una persona que necessita ser estimat, conegut i reconegut, necessita tenir galons, necessita sentir-se important. Si realment troba un tècnic, podria ser Xavi, que li fa sentir important, que li fa sentir referent i transcendent, si ell es sacrifica i realment cobreix amb les responsabilitats més enllà de tallar una bola, si dificulta com a mínim la sortida de la bola del rival, i realment fa aquest clic i es converteix en el crac que pot arribar a ser, voldria ser el club que en aquell moment el tingués. Per tant, jo molt fan de Fèlix i de veure'l explotar, perquè podria ser que el veiéssim explotar.
I després una mica retorna a l'entrenador també. O sigui, Xavi realment ha estat molt bé amb Joao Fèlix. És un jugador que li porten i que ell té molts dubtes i li ha donat moltes titularitats seguides i en molts minuts, que hagués pogut racionar-lo d'entrada, dir, escolta, és un jugador amb el que jo tinc dubtes, aniré entrant i tal.
Fins que explota Almeria, Almeria, el descans d'Almeria, pum.
Xavi demanava un mig capista.
Però, ostres, però ell diu, hòstia, jo crec que Xavi fa el plantejament que estem fent tots plegats aquí, no? Hòstia, no vaig sobrar de talent a dalt, no? Perquè l'altre jugador més talent per mi és Lamine i té 16 anys, no? I l'haig de racionar. Llavors dius, ostres, necessito aquest jugador. I li dona molta bola, molta bola, molta bola, i arriba un moment que Xavi es cansa i diu, escolta'm, tio, o curres, o qui no pot jugar a titular.
El que passa és que també se'l condemna per Carbastro, que realment ell provoca un córner del tot ridícul.
No,
perquè,
no és el culpable.
Després Gundogan fa exactament la mateixa jugada, també perd, també provoca el córner, el que passa és que el córner no acaba en gol. I això, d'alguna manera, assenyala el jugador portuguès.
Però no té la gestualitat que té.
Clar.
Gundogan no té la gestualitat que té.
L'altre només ha parlat...
Quan perd una pilota...
L'altre només ha parat després del clàssic i ja no ha tornat a dir res més del clàssic de Montjuïc. 2 minuts i rematem la tertúlia. Vinga, ara tornem.
RAC 1. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta... Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Vols millorar la teva qualitat de vida?
Omple't d'energia i vitalitat als Clubs Claró de Barcelona.
Reinventa't i millora la teva salut física i mental. Et sentiràs imparable.
No esperis més. Descobreix la teva millor versió.
Clubs Claró. Entrena't per la vida.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto. Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
A RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
I amb Lluís Carrasco, David Bernabéu i avui també amb la magnífica Danaia Boronat aquí acompanyant-nos. Tres quarts d'una, us deixaré marxar abans només un comentari de l'altra gran notícia d'ahir la nit, que és aquesta victòria del Girona, espectacular. Avui amb el Joan Camí miràvem algunes dades. Hola, Joan, eh?
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. 5-1 contra el Sevilla, comencen perdent en 6 minuts i 33 segons.
En Joan, què passa? Que ha decidit mirar el Girona, ja, l'Espanyol.
No, el Joan mira, ha dit, segueix l'Espanyol, que està tercer, però si t'agrada el futbol has de mirar el Girona. Llavors, perden 0-1, arriba Dobdi, que et fot un hat-trick en 6 minuts i 33 segons, que és un dels més ràpids de la història de la Lliga, i després ja Gigankov, Estuani, i ho acaben de rematar. Porta 51 gols a Girona a la Lliga, no?
Sí, avui estàvem mirant les estadístiques, i hi ha una que parla molt bé de la temporada del Girona. És el segon equip de les 5 grans lligues que ha marcat més gols aquesta temporada, 51. Només el supera el Bayern de Munic, amb 52. Ha superat equips com el Leverkusen, que està fent una temporada espectacular a la Bundesliga, Inter, City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Tottenham o Real Madrid.
Ha fet més gols a la seva lliga que
el City.
Clar, llavors, no,
i estem parlant, evidentment, amb pitjors jugadors i amb un pressupost molt menor en comparació a altres equips.
Ínfim. I més enllà d'això, 51 gols a la Lliga en 21 jornades és una borrada. És l'equip més golejador de primera, el Girona, sens dubte. Però després ja, Dobdik és Pichichi amb 14 gols, igual que Bellingham. I aquest tio, m'ho mirava, ha jugat al Dnipro 1 d'Ucraïna, on va fer 54 gols en 86 partits. Lliga ucraïnesa, amb tots els meus respectes, però bueno 54 gols en 86 partits. Però llavors ha jugat al Midtjylland uns partits, el Senderjik...
Per mi hi ha un parell de dades. Una, que hagi traslladat els gols que marcava la Lliga ucraïnesa a l'Espanyola, que això és molt difícil, que algú hagi vist que ho podia fer i que ho estigui fent, i després, Savinho. És que Savinho l'any passat juga 700 minuts en tota la temporada, la gran majoria segona divisió amb el filial del PSV.
Amb el Troyes, no?
No, segona francesa era? O segona... Sí, no?
Sí, amb el Foix, que és un Girona de França.
Sí, però és la segona divisió francesa. Sí,
i aquest any, titularíssima primera divisió, i marcant diferències, marcant gols, assistències. Vull dir que no estem parlant d'un futbolista que l'any passat marqués diferències i el fitxa al Girona, sinó que...
Sí, però una cosa, Joan, que el mèrit de portar aquests jugadors és molt gran, és evident, perquè et gastes menys diners que altres clubs, no?
Més
enllà que tinguis la plataforma del City, que et pot dir, home, que tinc un jugador al Troyes, etcètera, i tal, després tu has d'apostar. Quique Cárcel ha de fer l'aposta i ha d'encertar, però això no vol dir que després siguin pitjors jugadors que els altres clubs que es gasten més diners. Perquè per mi, a mi donen a Sigankov i et regalo Rafinha, ara mateix. I si em poses a Dobic davant d'aquest Lewandowski que ens estem trobant últimament, igual no guanya el Girona el partit, el guanya el Barça. És a dir, que per mi, Sigankov, Dobic, Savinho ara mateix, ostres, jo crec que és una tripleta amb més talent. Elimino Lamin i els moments de Joao Félix, vale? Però de jugadors que poden ser titulars al Barça amb més edat i tal, jo crec que té molt més talent Mitchell,
perquè estan en el seu prime, que es diu ara.
Que els jugadors, que alguns dels jugadors al Barça.
I perquè a nivell col·lectiu a Mitchell ha trobat un encaix al Girona, que aquests jugadors brillen, no?
Però després Savinho te l'agafa i se n'anava a dos.
Sí que havia destacat a la Conference League, que havia estat els màxims golejadors, passa que són competicions que els grans equips no miren. I que, o sigui, que ja havia fet accions destacades a Europa.
I esmentar que el Girona està sorprenent el propi City Group. El City Group té 9 equips i alguns s'arrosseguen inclús en segones divisions. Lo del City, lo del Girona, és un fenomen que Chiqui, sense anar més lluny, aquest cap de setmana va anar a Montilivi perquè ho volia veure en directe.
Va al·lucinar. Sí que ho diria, està sense dubte.
Que Savinho, és a dir... era del Troyes, però no juga al Troyes, és a dir, el cedeixen al PSV Eindhoven.
O sigui, tenia raó tu, que
juga cap minut
a la Lliga Neerlandesa.
Que eren 700 minuts.
Que era propietat del Troyes, no?
Sí, exacte.
Però el cedeixen a Holanda, a veure, als Països Baixos.
I juga partits a segona divisió.
Increïble. És un grandíssim descobriment. Pròxima jornada, Celta-Girona, aquest diumenge a les dues. Abans el Girona pot fer història. El Girona aquest dimecres juga a quarts de vuit, evidentment en directe a RAC1, al camp del Mallorca, als quarts de final de la Copa. Mai ha passat a quarts. El més lògic és que es classifiquin per les semifinals de la Copa.
Sí, sí.
Per què no? I que puguin lluitar per guanyar un títol i, a més, fotre's a la Champions i ja veurem si li arriben a competir la Lliga al Madrid o no. D'aquí a tres jornades hi ha un Madrid-Girona al Bernabéu.
Un Barça-Girona final de Copa del Rei acabaria de rebentar la capital.
Jo te la signo ara.
Tu creus que escoltaríem l'himne d'Espanya?
M'és igual, jo te la signo per això, perquè vol dir que un equip català aixecarà un títol.
Seria tremendo,
eh? Estaria molt bé, sí. L'únic que aixeca títols aquí és el Barça femení. I els hem de gaudir. Aquest dijous hi ha Champions, no?
Sí, senyor. Passa que ja han fet els deures. Estan classificades. El que passa que l'Eintracht no ha fet els deures. I va a tercer de grup i s'hi juga molt l'Eintracht. Vull dir que aquells que vulguin posar aigua al vi... No, aquest rival és un gran rival i té molt a guanyar i li pot plantar cara al Barça si el Barça no s'ho pren seriosament. Passa que això no passa mai.
Dijous a les 9, eh? Barça-Eintracht, el Johan Cruyff, jornada 5 de la fase de grups. Sí. El Barça serà primer ja. I està classificat pels quarts de final, doncs a veure què
passa. I a l'equip femení li daran les audiències de televisió al nostre país tenint una oferta de més de 200 canals.
Sí, senyor.
Sí, senyor. Bravo. Sí, el futbol femení interessa.
El Barça femení interessa molt.
Sí, el Barça femení.
I el Barça femení també. Aquí a RAC1 també ho notem moltes vegades. Sí que és veritat, també.
Això és una meravella veure-les jugar i les coses que fan.
Jo crec que interessa més el Barça femení que el futbol femení. Sí, sí, veus... alguns camps, la gent que hi va.
Sí, el fenomen és més amb el Barça
per la
femení.
Qualitat,
el Barça femení
per la,
encara,
per la qualitat del joc.
Veure jugar a Aitana és un espectacle.
Però és la porta d'entrada,
ja
una nova sessió que és la del futbol femení. També.
Avui a Salma Parayuelo, jugadora del Barça, li han donat un premi a la gala de Mundo Deportivo.
Merescudíssim per Salma. Per Moixa també no, per Salma.
Una revelació del Barça i de la selecció espanyola.
Bueno, és que veure-la jugar també és increïble, Salma Parayuelo.
Sí. Salma...
Té un futur esplendorós, eh?
Ja és de les millors del món.
Sí, sí.
I hem vist imatges de quan...
De quan era atleta.
Sí, sí. Bueno, jo recordo un reportatge que explicava tengo que elegir, llegará un momento que tendré que elegir. Sí, sí, sí.
Ens va dir el seu entrenador allà a Castelló o a Vila-real que hauria pogut anar a uns jocs i fer molt bones marques com
aquelles. Era per fer història, que era atleta per fer història.
Senyor director, és l'hora i el senyor Llorenç està esperant.
Sí, sí. Sí. Hem d'anar marxant, no? Ara ve un final feliç. Aviam si us agrada avui. Sí. Gràcies, amics.
Un dia Llorenç et fotrà un final infeliç. Perquè...
Sigueu feliços.
Gràcies per venir, Hòstia, quina gran tertúlia avui. Danai, com has apujat el nivell, de veritat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Danai. A vegades s'adormen.
Pensava que... Aquest és un missatge per Ferran.
Ja veuràs com estarà sentint.
Ja li he enviat el missatge.
Sí, no? Sou molt grans. Adéu, Saperes.
Adéu, bona nit.
De seguida, al final feliç.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a citroen.es.
El teu món són les finances i la tecnologia?
A la Barcelona Finance School presentem el màster en innovació i fintech i el màster en corporate finance, amb pràctiques professionals en empreses líders en un entorn tecnològic i innovador. Aprofita ara el 30% de descompte matriculant abans del 30 de gener. No et quedis sense la teva plaça. Transforma el teu coneixement en impacte. Informa't ara a barcelonafinanceschool.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Final feliç.
Una mica de piano i de final feliç per tancar aquest dilluns amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, Llorenç.
Què tal?
Molt bé. Molt bona gala de Mundo Deportivo, ja ho hem comentat.
Bé.
I ara què ens expliques? Ah, per cert, ja tenim finals de conferència a la NFL.
Sí, tenim finals de conferència i molt bones finals de conferència.
Sí, t'agraden.
Sí, 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 aviam, eren podies apostar per aquesta final, per aquestes dues, o sigui, tant a la conferència americana com a la nacional. A la conferència americana, Baltimore, que ha sigut el millor equip de la regular season.
Els Ravens, no?
Sí, Baltimore Ravens, que és un equip molt sòlid defensivament, que té el que serà segurament l'MVP de la temporada, que és el quarterback, és Lamar Jackson, que és el quarterback més diferencial amb les seves cames de tota la lliga, perquè és un tio shifty, com li diuen els americans, és molt esmunyadís, és molt difícil de parar, és un tio capaç de fintar i de córrer molt ràpid, d'allargar les jugades, i a més és un equip això, molt ben treballat, amb un entrenador que porta 16 anys a la franquícia, vull dir, un equip molt, molt
seriós. I jugaran contra
els Chiefs,
no?
Contra els Chiefs, que és el campió, i el campió no se l'ha de menys tenir mai, i menys en aquests Chiefs, que si repasses la trajectòria dels Chiefs des de que està Patrick Mahomes com a quarterback, sempre estan a les últimes rondes, sempre, 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 a totes les finals de conferència.
Qui dones per favorit aquí?
Difícil, jo no apostaria, és allò com lo del Brady, no apostis mai contra Tom Brady, ara és una mica no apostis mai contra Patrick Mahomes, però Baltimore ja em juga a casa, que això sempre és un què, i té un equip molt sòlid, però hòstia, Mahomes és Mahomes, i a més el seu escuder, el Travis Kelce, que és el senyor que ha saltat a la fama perquè es beneficia a Taylor Swift, doncs va fer dos tats, doncs Travis Kelce torna a estar a ser diferencial, és un equip que ha millorat en defensa, està molt bé, és un partit molt interessant.
Va. Això quan es juga, això ara ja,
Això juga diumenge, la setmana que ve, les 9, aquest partit.
La setmana que ve?
Diumenge d'aquesta setmana.
El dia 28, val.
Setmana, sí. Aquest és a les 9, i el de la conferència nacional és a les 12:30 de la matinada.
Val. Aquest jo, tu i jo anem amb 49ers.
Jo vaig amb 49ers perquè és un equip...
Detroit Lions, és, no?
Detroit Lions és una sorpresa de collons, perquè és un equip que en els últims 65 anys havia guanyat un partit de playoff. Un, en 65 anys. I és un equip que és molt descarat, és un equip que sempre va per totes, que és descaradament ofensiu, tot i que posa moltes vegades en risc la pilota... És molt divertit de veure, i, hòstia, tant de bo estiguin allà donant guerra, perquè els Niners no van estar molt bé contra els Packers, van guanyar perquè són un equip que té un fons d'armari brutal, tenen totes les línies molt ben compensades, molt bona defensa, molt bon atac, i, hòstia, a més està el Brock Purdy, que és el mister irrelevant a les tasques de quarterback, que és un tipus de història acollonant, i això sí que mereix un final feliç arribant a una Super Bowl, i, hòstia, i tant de bo guanyant, perquè... Hòstia, vulguis que no, és la història de la Ventafox,
sí, sí, sí.
Que els americans la repeteixen mil vegades.
Jo des del primer dia ja saps que sóc dels Niners, vull dir, jo no pujo ara com...
No, a més escolta, que tenen un equip, o sigui, en atac és una trituradora, tenen el millor running back de la Lliga, que és el Christian McCaffrey, tenen una defensa brutal amb el Nick Bosa, que és segurament l'assassí a sou més que imposa més respecte de la Lliga, vull dir, tenen gent molt bona, George Kittle en atac, Divo Samuel, tenen molt gent molt bona, Brandon Ayuk, gent molt bona, molt bona. És un equip que, tio per tio, ara mateix és el millor equip de la Lliga. Ara, això no et garanteix guanyar,
No.
I Detroit, tant de bo sigui descarat, que és el que ha sigut tot l'any, i aviam fins on arriba. Detroit no té res a perdre.
No. Diumenge, sabrem quins equips juguen la Super Bowl, que és l'11 de febrer d'aquest any. On es fa aquest any la Super Bowl?
Arizona, crec.
Arizona, diria que sí.
Diria, però tampoc estic molt segur.
Bé, ara ho confirmarem. Anem al final feliç. A veure, quina història portes avui, Llorenç?
Doncs mira, avui portem un friki, però un friki de nivell dios, que se'n diu. És un jugador de bàsquet que es deia Darrell Dawkins, que és un tio que va fer carrera a Europa,
Perdó, a Nevada, al Allegiant Stadium Paradise.
El dels Raiders, que és un estadi molt nou, que és tot negre per fora, de vidre negre, és una virgueria.
Va,
és una virgueria.
Doncs a Nevada es fa la Super Bowl l'11 de febrer.
És un dels dos estadis més nous del NFL, aquest i el SoFi Stadium de Los Angeles són els dos més nous, i sí, cert, que estaven a cua i no recordava que ho feien a Las Vegas.
Doncs
sí,
a Nevada. Sí, i ara tornem al friki, vinga.
Doncs el friki, Darrell Dawkins. Darrell Dawkins és, aviam, vosaltres recordeu a Muhammad Ali, que més enllà de ser un grandiós boxejador, va ser segurament el primer gran boques de la història de l'esport, perquè era un tio que era un fanfarrón, era un tio que sempre es donava pistonada, que tenia gràcia per parlar, era un tio que cultivava l'atenció mediàtica només obrint la boca, perquè era capaç de fer moltes coses. Doncs Darrell Dawkins no era Muhammad Ali, però era un dels grans boques de la història de l'esport, perquè a més era un tio que era capaç de crear un univers propi, molt friqui, i l'intentava vendre a la premsa, i era un tio molt divertit. I a més era bo, és un tio que va jugar 14 temporades a l'NBA, i de fet, ell va començar a l'NBA l'any 75, com a número 5 del draft, a primera ronda, i va anar a parar als Philadelphia 76ers, on jugaven el Julius Irving, el doctor Jota, i el Moses Malone, que van ser campions, vull dir, un tio que va anar amb una franquícia guanyadora i molt potent i tal. I ell no arribava al nivell d'estrella del doctor Jota i Malone, però era un escuder important, vull dir, que era un tio... ell no va passar per la universitat, és com va passar amb el LeBron James o amb el Kobe Bryant, va passar al high school directament a la NBA. Ell era un tio, a l'època, estem parlant de l'any 1975, de 2'11 i pesava 125 quilos, però era capaç de conduir un contraatac i acabar amb una esmaixada d'aquelles atòmiques.
Tenia habilitats, també, si més enllà del cos, de l'alçada...
No, era un tio que era molt dominador i molt diferencial, o sigui, no era qualsevol cosa. Et dic, 2'11, 125 quilos, 125 quilos en el seu prime, perquè després ell va acabar jugant a Itàlia 5 temporades al Milano i tal, i allà ja en passava bastants més de 125.
Ja s'havia deixat anar.
Sí. El cas és que és un tio de Florida i el que el va fer conegut a l'NBA, més enllà de formar part d'un equip molt bo, és una acció concreta que va fer l'any 79, que és jugant contra Kansas City Kings, a Kansas City, li van passar una pilota sota de la cistella i va fer una esmaixada tan summament bèstia que el taulell es va desintegrar.
Que això ho hem vist d'altres vegades a la història.
La primera vegada que passa és l'any 1979 i el que ho fa és Darryl Dawkins. I tothom es va quedar bocabadat perquè allò no s'havia vist mai. I el tio allà va veure un filó i el que va batejar aquella esmaixada amb un nom molt llarg de 25 paraules intraduïble, que era una fricada, però a partir de llavors cada esmaixada que feia li posava un nom. I llavors, quan acabava el partit, anava a la premsa, no, aquesta esmaixada es diu tal, i els noms eren molt divertits, com Turbo Sexophonic Delight, he fet un Turbo Sexophonic Delight, In Your Face Disgrace, que aquest està molt bé, o Backboard Swaying Game Delaying, és a dir, trenques el taulell i es retrasa el partit. Es retrasa el partit. Tres setmanes després d'haver trencat el taulell, em va tornar a trencar un altre, només per saber si era capaç de fer-ho o no. Clar, què va passar? Que l'NBA, el dia següent, va dir, senyors, nova normativa, a partir d'ara, el jugador que trenqui dos taulells a la mateixa temporada, multa de $5,000 i suspensió de partits. Però bueno, ell, amb gràcies a això...
Però ho feien perquè s'havia d'endarrerir el partit, canviar el taulell i es perdia el ritme del show, no?
Evidentment, tot això, si tu tens un horari de televisió programat i tot això et retrasa mitja hora, se'n va tot a prendre pel cul, clar. El tio, però, es va convertir en una estrella mediàtica i començava a fer fricades. Primer es va batejar ell mateix com a Chocolate Thunder, el tro de xocolata.
El tro de xocolata.
Però cada temporada anava canviant el seu propi malnom. Després es va posar Master of Disaster, que també està molt bé.
Aquest m'agrada.
Després Double D, perquè es deia Darryl Dawkins, dues Ds, i quan estava a Milan ja se'l coneixia, però aquest nom no se'l va posar ell, sinó els rivals, com Baby Gorilla. Perquè si veus l'aspecte que feia por,
Sí.
Feia por,
I era gros, el que dius tu,
Era un tio molt gros i a més era molt agressiu, Era un jugador d'aquells que si et fotia un bandau te'n recordaves. El tio després va estar explicant a la premsa que tenia una nòvia que es deia Juicy Lucy, Lucy la sucosa, i que venien d'un planeta que es deia Loftron. Després va començar a expressar-se només en vers, com va fer aquell àrbitre que vam explicar de beisbol, que només parlava en vers, doncs el Darryl Dawkins també durant una època només parlava en vers. Tu imagina't si era friki, que el tio, com que va guanyar notorietat, van venir dues marques alhora, dues marques de sabatilles, a aviam si li feien un contracte per portar les seves sabatilles. Ell li va dir a tots dos que sí. Una marca era Nike, l'altra era Pony. I què feia? Doncs sortia a jugar al partit amb una samarreta, una bamba Pony amb un peu i una bamba Nike en l'altre. Evidentment, tots dos li van trencar el contracte perquè el tio va dir, hòstia, no, aquí veig el filó, no li dic que no a ningú, però...
Poques llums, perquè va acabar perdent els dos contractes.
Poques llums, la cara molt dura, això depèn de com ho vegis. El cas és que el tio, un cop retirat, va escriure una autobiografia que va aixecar bastant de polseguera, en la que explicava que la NBA era Sodoma i Gomorra i que allà es muntaven unes orgies de tres parells de nassos. De fet, ell explica que se'n van al llit amb més de 1.000 dones i que durant la temporada feien festa on es consumia marihuana i cocaïna a xorros.
No.
Però tots els jugadors professionals, vull dir, a lo grande. I ha deixat un rècord que encara perdura avui. És el jugador de la història de la NBA que ha fet més faltes personals en una sola temporada. 386. En una època on hi havia molts menys partits que ara. tot i així ningú ni se li ha apropat. Encara avui està vigent aquest rècord.
O sigui, era un jugador una mica brut,
era brut
i malparit a la pista.
Era brut. Darryl Dawkins va morir l'any 2015 amb 58 anys, vull dir, relativament jove,
sí.
Oficialment d'un atac al cor. Però...
Amb tot aquest que ens has dit, amb tot aquest reguitzell de currículum...
Sí, exacte, aviam, el cor el devia tenir tocadet i la salut també, perquè no es va privar de res en vida, o sigui que, bueno... El cas és que el tio, escolta, als 58 anys els va aprofitar bé, s'ho va passar de collons, i mira, i a part de trencar taulells, era un tio divertit, imaginatiu... I ara és bastant inviable veure una cosa d'aquestes, perquè els esportistes tots tenen community managers, assessors d'imatge i tal. Aquest li suava la polla directament, tu.
Darryl Dawkins, el tro de xocolata. M'encanta aquest...
A mi m'agrada molt, Master of Disaster, m'agrada molt.
Acabo de veure ara per internet l'esmaixada, la primera aquella, que trenca el taulell, una mica més, i li fot al cap d'un rival i als ulls ple de vidres.
Era un jugador dels Kings, es deia Bill Robinson, que encara somia amb ell.
Home, que una mica més li destrossa el cap, li va caure tot el taulell a sobre.
Sí, et dic que jo que feia, és un tio que imposava molt respecte perquè feia molta por.
Que bo. Doncs aquest és el final feliç. Va viure la vida al límit i segurament ell va tenir un final feliç encara que fos amb 58 anys.
Segur.
Darryl Dawkins.
Segur.
Quin mestre, el tro de xocolata. Mira, tinc gana. Me'n vaig a menjar xocolata. Gràcies, Llorenç.
Vagi bé.
Fins dilluns que ve. Adéu, adéu. Abans de marxar, com estem fent aquests dies, recomanacions per aquesta matinada, si no teniu son, ja Open d'Austràlia i molt bons partits, Albert Fernández. Sí,